Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Rescatats a Sabadell des que va començar l'any, dos d'ells a la muntanya. El grup d'actuacions especials dels bombers, el GRAE, ha impulsat 43 rescats al conjunt de la comarca, dels quals 33 han estat en zones muntanyoses. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A l'estiu s'intensifiquen el nombre de rescats, però aquest any se n'han fet menys que l'anterior. Alfons Estèrlic, sergent de la unitat tècnica del GRAE, ho atribueix a una qüestió meteorològica.
Va, jo penso que la meteorologia sempre té a veure. La meteorologia és una cosa que ens afecta el dia a dia tant laborablement com per les sortides lúdiques que podem fer al medi natural, i és molt possible que amb molta calor la gent no s'atreveixi encara menys a sortir a la muntanya.
Al conjunt de Catalunya s'han fet 699 rescats en aquest 2019, un centenar menys que l'any passat.
La remodelació de la plaça Navacerrada ha posat les bases de la transformació del nord de la ciutat.
Així ho consideren des del nou govern municipal, malgrat haver heretat el projecte per part del quadripartit. La nova plaça renovada ja s'ha obert a la ciutadania i ofereix el doble de metres quadrats per vianants, després de l'eliminació d'un carril de la ronda Navacerrada. Des de l'Ajuntament confien que els veïns començaran a fer-se la seva quan acabi l'estiu.
En esports, Edgar Hernández es confia com el protagonista de la pretemporada del Sabadell.
El gabanenc ja suma 4 gols en 3 partits, dos dels quals van ser ahir a l'enfrontament contra el Llagostera. Després d'aquesta victòria per 1-2, Edgar Hernández es converteix en el pitxitxi de la pretemporada.
Aquestes i altres notícies les desgranarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 31 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Hi haurà canvis? Li preguntem al Jordi Via.
Hola, bona tarda. Aquest dijous és de nou una jornada càlida a Catalunya. Les temperatures fins i tot són més altes respecte a les últimes 24 hores. Trobem a hores de la temperatures per damunt dels 35 graus en moltes zones de l'interior del país, però és que fins i tot ja trobem valors de temperatura de fins a 37 o 38 graus, a punts com, per exemple, l'interior de les Terres de l'Ebre. A la costa, temperatures una miqueta més baixes, però en canvi aquí amb humitats altes. Per tant, sensació de xafogor força acusada. I en conjunt, trobem aquest dia marcat pel sol en molts punts del país, tot i que a punts de muntanya del prelitoral, també cap al Pirineu, hi ha alguns núvols d'evolució que deixen el cel variable, i no descartem que també a la tarda pugui caure algun ruixat cap al sector del Ripollès. Alhora, també apareixen alguns núvols baixos a punts de la costa que deixen el cel mig ennuvolat, i el que resta de jornada, si fa no fa, es mantindrà la mateixa situació. De cara a aquest divendres, destaquem que les temperatures encara podran pujar més i podrien trobar màximes al voltant dels 40 graus als punts més càlids. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell i al conjunt de la xarxa catalana. A aquesta hora no hi ha problemes ni al conjunt de la xarxa ni a l'entrada i sortida de Barcelona. Passant 4 minuts de les 7, els bombers de la Generalitat han hagut de fer 4 rescats a Sabadell en el que portem d'any, 2 dispositius per buscar persones desaparegudes i 2 a la muntanya. Així ho han donat a conèixer des del grup d'actuacions especials dels bombers, el GRAE, que han hagut d'actuar en 11 dels 23 municipis del Vallès Occidental durant aquest 2019, realitzant-hi un total de 43 rescats, dels quals 33 són a la muntanya. La població vallesana que més rescats registra és Matadepera, amb actuacions, una vintena d'actuacions, 17 d'aquestes a la muntanya.
Aquesta dada és comparable a la d'altres poblacions catalanes amb grans extensions muntanyoses al seu terme municipal, com Viella, amb 19 rescats aquest any i 14 a la muntanya. De fet, el major nombre de rescats es fan en zones muntanyoses, malgrat que també facin rescats marítims en pous i en rius. Alfons Estèrlic és sergent de la unitat tècnica dels GRAE.
Els massissos muntanyosos són els que a nosaltres ens donen la feina, perquè són l'atractiu perquè la gent surti a la muntanya, evidentment. Hi ha llocs que tenim molts pocs rescats, però, i en canvi, en els massissos muntanyosos en tenim molts. I també on hi ha més afluència de gent, com poden ser, pot ser el Parc Nacional d'Aigües Tortes, la muntanya de Montserrat, la Pedraforca, el Montsec, etc.
El gruix més important de rescats, tant al Vallès Occidental com al conjunt de Catalunya, es concentra a l'estiu, ja que és quan més persones s'animen a sortir i a fer activitats a l'aire lliure. No obstant això, aquest any s'ha efectuat un centenar menys de rescats que el conjunt del país, al mateix període de 2018.
Sí que és cert que aquest any portem més rescats que aquests dos últims anys, i fins a aquests dos últims, fins al 2017, portem una trajectòria ascendent, val? Aviam com acaba l'any, perquè a vegades nosaltres sempre diem que avui no tindrem feina, i és el dia que més feina tens. I això va com va. El nostre món és molt, molt variable.
Mentrestant, els bombers fan exercicis de rescats per anticipar-se a possibles situacions. Així se'n va fer ahir una a la Mola simulant el rescat d'un escalador amb una lesió a la mà i al peu.
Des dels bombers també destaquen la importància que els ciutadans vagin preparats a la muntanya per reduir riscos i evitar, en la mesura del possible, els rescats. Un dels consells dels agents és que es prepari molt bé la ruta abans de sortir de casa, visitant blocs d'itineraris, descarregant-se la ruta per GPS i comprovant la dificultat de la via.
I un cop a la muntanya, hi ha altres consells per evitar accidents o facilitar la reacció quan passen.
Durant l'activitat he d'anar valorant contínuament, doncs, quin és l'estat del temps, quin és el meu estat, he d'anar menjant, he d'anar bevent, important també hidratar-se. I una cosa molt important també ara mateix és portar el telèfon mòbil amb la càrrega, la bateria sencera, i si anem en grup, portar diversos mòbils. Això permetrà, si he d'alertar o si he d'informar als bombers d'on estic i amb quines dificultats m'estic trobant, de poder enviar una posició GPS mitjançant el WhatsApp.
Si tot i aquestes prevencions es té un accident, els bombers poden procedir a fer un rescat, i només en tres supòsits n'haurien d'assumir el cost als afectats.
Portar un equipament de totes deficient, vull dir que manifestament és una persona que no porta l'equipament adient per fer aquesta activitat. L'altre supòsit seria posar-se en un lloc en el qual està expressament prohibit aquella pràctica, com per exemple pot ser una pista d'esquí que està barrada, té el pas barrat, és pista tancada, perill de llaus, i l'esquiador aixeca la corda i passa per sota. Val, aquesta també seria un segon supòsit. I el tercer supòsit és, diguem que enganyar o crear una situació que no és real. És a dir, la persona que et diu mira, jo m'he torçat un peu i vine'm a buscar, i tu arribes allà i després el peu aquell no està torçat.
Tot i això, aquest any no s'ha fet pagar cap rescat, i des que es va introduir aquesta normativa l'any 2009, només se n'han cobrat 9.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Després de mesos d'obres, la nova plaça Navacerrada va obrir la setmana passada. El govern espera que el veïnat es faci seu un espai que ha duplicat la superfície per a vianants amb l'eliminació del tram del carrer Moncayo, que dividia la plaça en dos. A més, també s'ha intervingut en el mobiliari urbà amb la col·locació de bancs i arbrat, i s'ha reduït la velocitat de la ronda Navacerrada al seu pas.
La nova plaça ha costat un total de 300.000 euros i es tracta d'uns treballs heretats de l'anterior govern. Per Pol Gibert, tinent d'alcaldessa i aquesta setmana alcalde accidental, aquesta situació s'emmarca dins de la futura intervenció que ha de transformar la zona nord a Sant Julià.
L'actuació està pensada per la plaça perquè és una primera actuació que es fa al barri, no? i que entra en aquest conjunt que hauria de ser en un futur, doncs, el parc del nord, la biblioteca, la piscina i la sala polivalent, no? I que tot va enllaçar per la ronda de Navacerrada, no? I és una actuació que diem que uneix aquest part de la trama i del barri, i que diu, diguem, d'un espai de tranquil·litat i de pausa on puguin els veïns també reposar, no? Però evidentment, diguem, l'acció del govern no s'atura en una plaça, sinó que va més enllà.
Sobre el projecte del Parc del Nord, Gibert ha qualificat d'inacció l'acció del govern quadripartit i apunta que caldrà tornar a posar-ho en marxa.
Porta molts anys de reivindicació veïnal amb molt motiu, no? Perquè és un projecte molt maco, amb el qual, doncs, això participa tot una part de la ciutat molt important de zona verda, no? I que els darrers 4 anys ha estat absolutament aturat. Primer perquè els concursos no tenien cap tipus de resultat i perquè el govern va ser incapaç de tirar-lo endavant, no? Actualment estem en la fase de començar a decidir projectes sobre la taula, ja que hi ha alguns, doncs, sobre la taula, i també començar a actuar per fase. Sabem que evidentment el Parc del Nord és un projecte molt, molt gran, molt ambiciós, que requereix també de molts recursos i que no es podrà fer tot de cop.
Gibert, però, no ha volgut posar encara terminis.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
L'empresa de seguretat responsable de l'accés a Guaca Sabadell assegura que ha suspès de feina i sou un dels guàrdies que va protagonitzar l'agressió que van patir dos nois la matinada de diumenge. Segons apunta el diari Crònica Global, l'empresa Bull Control afirma que el treballador no tornarà a la feina i que la seva actuació va ser desproporcionada.
Malgrat això, expliquen que els dos joves són clients conflictius que estaven venent entrades falses a les portes del local Guaca Sabadell. A més, relaten que fins i tot una noia que els acompanyava va agredir un controlador d'accés amb el seu cinturó. També descarten per complet el mòbil racista de l'agressió i ho justifiquen perquè, segons ells, un dels seus treballadors és d'origen indi. Una contraversió que l'empresa Bull Control encara no ha explicat a Ràdio Sabadell.
Més notícies en format més breu. En successos, la policia municipal ha decomissat més de 200 plantes de marihuana en un local del carrer Arxiduc d'Àustria, al barri de Can Oriach.
L'operació va tenir lloc ahir al matí, quan tres unitats del cos de seguretat del local es van desplaçar fins a l'establiment i van intervenir tant les plantes com el material utilitzat per cultivar-les. S'ha obert diligències judicials.
L'alcalde accidental Pol Gibert i la regidora de Desenvolupament Urbà i Transició Energètica, Mar Molina, es reuneixen amb l'Agrupació de Defensa Forestal de Sabadell.
La trobada va tenir lloc ahir al vespre a la seu de l'ADF a l'Hostatgeria de la Salut i va servir per fer un estat de la situació de la campanya de prevenció d'incendis forestals d'aquest estiu. Ara mateix l'entitat compta amb 33 voluntaris i disposa de 3 vehicles per fer vigilància del rodal i per fer una intervenció ràpida en cas d'incendi.
En cultura parlem d'estrenes perquè avui surt al mercat el nou LP de Nara Isneus. La sabadellenca Neus Avellán publica avui el seu tercer treball discogràfic, Fail to Deliver, un LP en format vinil que inclou 4 pistes de música experimental com la que sentim de fons. El nou disc ja es pot descarregar per internet, tant en format vinil com per descàrrega i per escolta online.
Després de l'EP X i Highlands, ara Nara Isneus s'atreveix a portar les seves composicions experimentals més enllà. Tot i que reconeix que hi ha una gran influència de Pink Floyd, aquest nou treball sorgeix de la seva creació harmònica en base a la guitarra i al piano, amb noves textures que han fet evolucionar el seu estil des dels primers treballs. Per la compositora ha estat un repte.
Sí, que m'ha donat una mica, musicalment, vull dir, respecte al primer EP, perquè el primer EP era com una prova, diguéssim, que jo no sabia ni produir ni res. I no sé, també ha canviat una mica l'estil, perquè abans era com més... que tenia una mica més de beat, i ara és molt més ambient, molt més soundtrack. I no sé, és això, jo crec que es nota molt el canvi de l'evolució, saps? De l'any passat a aquest any. I no sé, però estic bastant contenta, la veritat.
Fail to Deliver ha sortit al mercat sota el paraigües de la discogràfica barcelonina Sid Vicious i ha estat masteritzat pel músic sabadellenc i professor Valentí Adell. El disseny del disc i tota l'estètica, però, ha anat a càrrec de Nara Isneus.
Faig fotos analògiques i bueno, després de provar com moltes fotos per trobar la portada i tal, vaig agafar aquesta que em va agradar molt i vaig dir, bueno, doncs ja està. Però no la volia embrutar amb lletres, diguéssim. Llavors, té com una... O sigui, en comptes de portada i contraportada, és com si fossin dues portades, realment. Una és la foto sola i llavors l'altra són lletres soles.
Encara no hi ha, però, data oficial de presentació del disc. El que sí que compta l'artista són els concerts que tornaran de vacances amb el 6 de setembre, que serà a l'Eufònic Fest de Sant Carles de la Ràpita, i el 27 del mateix mes al Festival TNT de Terrassa.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
I l'Hotel Suís, que són programes de Ràdio Sabadell. Saps com pots saber què passa a la ciutat? Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és amunt del taló? Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants de l'escola s'ha muntat escoltant
Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Els presidents de les patronals COE i CEPIME reclamen a Pedro Sánchez que formi un govern estable i moderat.
Des de les patronals consideren imprescindible aquesta estabilitat per afrontar els reptes globals de l'economia. En aquest sentit, aposten per pactar amb partits que posin les empreses com al centre de les seves polítiques.
UGT i Comissions Obreres també demanen a Sánchez que negociï un acord programàtic amb Unidas Podemos i eviti una nova cita electoral.
Aquest migdia els dirigents dels dos sindicats s'han reunit amb el president del govern en funcions i la ministra Magdalena Valerio després de rebre els representants de les patronals. Els sindicats creuen que si no hi ha acord d'esquerres, el 2019 serà un any perdut.
El Departament d'Economia ha ordenat una contenció de la despesa de totes les regidories, a excepció d'Educació, l'Atenció Primària de Salut i les polítiques d'atenció a la immigració.
A les empreses públiques els ordena un ajust pressupostari del 6%. Des del Departament d'Economia atribueixen la mesura al fet que el govern espanyol no hagi actualitzat la bestreta per aquest 2019 i s'hagi de treballar amb la de l'any passat prorrogada.
Els guàrdies de seguretat de l'aeroport del Prat porten avui a assemblea la proposta de la direcció per evitar la vaga indefinida. Tot i que la reunió d'ahir entre els treballadors de Trablissa, la direcció i la mediació de la Generalitat va acabar sense acord, avui serà l'assemblea qui decidirà si demà enceten la mobilització.
Els representants de la plantilla preveuen una participació mínima perquè asseguren que la companyia no els ofereix cap millora econòmica ni laboral, que és l'objectiu de la mobilització. Els resultats de la votació, a la qual estan citats prop de 500 treballadors, es coneixeran aquest vespre.
Els pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre tornaran a tallar la C-12 a Flix per tercer diumenge consecutiu.
Els agricultors demanen ajudes directes a fons perdut per pal·liar els danys provocats a les seves finques pel foc, que el mes de juny va cremar més de 6.000 hectàrees. A més de la protesta, d'aquest diumenge també han convocat una marxa lenta el dia 14 d'agost fins a la Seu d'Agricultura, a Barcelona.
Presó provisional i sense fiança pel presumpte assassí de la seva exparella a l'Hospitalet.
La magistrada també ha suspès la pàtria potestat del fill que tenien en comú. L'home, de 22 anys, ha declarat aquest dijous davant del jutjat de violència sobre la dona per la mort d'una dona que va ingressar a l'hospital amb símptomes de violència. L'home tenia un ordre d'allunyament en vigor en el moment del feminicidi.
Ingressa a presó un jove de 26 anys de Vilafranca del Penedès acusat d'assetjar menors al mateix municipi.
La policia local l'havia detingut diverses vegades, l'última a finals de juliol arran d'una denúncia d'una nena de 12 anys. L'home està investigat per presumptament haver assetjat diverses menors del barri de l'Espiral. També se l'acusa d'atemptat contra els agents de l'autoritat, desobediència greu i resistència greu i delicte de lesions per haver-se presentat en una comissaria amenaçant els policies.
Amnistia Internacional exigeix de forma immediata un port segur per l'embarcació d'Open Arms.
A l'embarcació hi ha 121 refugiats, 30 dels quals són nens. Des de l'entitat lamenten que els polítics estan incomplint les seves obligacions de donar suport a les persones que, si tornessin al seu país, podrien ser torturades o assassinades. Ara mateix, el vaixell es troba entre Malta i Lampedusa.
I les autoritats migratòries dels Estats Units han detingut 680 migrants indocumentats a l'estat del Mississippi en la batuda més important de l'última dècada.
Els arrestats passaran a disposició del Servei d'Immigració i Control de Duanes, que decidirà si els tanquen en un centre de detenció fins que siguin deportats o els deixa en llibertat.
Moment pels esports.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Edgar Hernández està sent el principal protagonista de la pretemporada del Centre d'Esport Sabadell. Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Mentre la direcció esportiva negocia per incorporar més davanters, el gabanenc està afinant la punteria. De moment suma 4 gols en els 3 partits que ha jugat, reivindicant-se així com a pitxitxi d'aquesta pretemporada.
Ahir, per exemple, va fer els 2 gols arlequinats en la victòria del Centre d'Esports per 1-2. Al municipal de Llagostera, el punt agraït la confiança que està rebent per part de l'entrenador d'Antoni Dalgo i assegura que aquest estiu ha fet un reset per passar pàgina a la discreta campanya passada.
Són sensacions, les sensacions que un té quan comença la pretemporada, neteja el cap, un any, ja et dic, va ser un any molt dur, l'any passat per mi, pel conjunt també, però ja dic, personalment no havia passat un any així tan dolent, pel que sigui, al final no vull entrar ja en valoracions del que va passar, però ja et dic, neteja de cap i arribar i agafar aquesta confiança és important, és important també, té molt a veure això gràcies al míster, a Juve, aquesta, bueno, confiança, aquest saber d'estar que tenen ells, bueno, et fa estar més tranquil.
El debater del Sabadell també ha parlat de les sensacions col·lectives. Per Edgar, el partit d'ahir va ser una mostra de la feina que estan fent bé durant aquesta preparació. Recordem que els arlequinats van sobreposar-se al matiner gol de Cucú per capgirar el marcador en un camp estret i artificial.
S'ha de guanyar, t'has d'acostumar a guanyar, has de tindre aquesta sensació de guanyar. L'any passat va costar molt tindre aquesta sensació i per això estan les pretemporades també, per aquest partit tan complicat ja que ens ha gest artificial, també guanyar és molt important.
I qui també ha parlat d'Edgar Hernández és l'entrenador Antonio Hidalgo.
Admet que encara falten peces per completar l'atac del centre d'esports, però mentrestant destaca també la importància que un jugador com ell vagi veient porteria. De fet, el de Canovelles afegeix que no només es tracta d'encert, sinó també de feina.
Al final els davanters han de fer-nos aquesta diferència, no només amb els blocs avui. Ha fet un gran treball, ell s'ha de posar a aquest nivell. Està clar que ha de venir més gent en aquesta posició i quanta més competència, molt millor, no?
L'entrenador d'Arlequinat també ha posat una nota molt alta al seu equip, deia Hidalgo a la prèvia, que buscava un partit com el d'ahir per provar els seus en un camp estret i artificial i contra un rival de la mateixa categoria. Doncs bé, el regust d'aquesta prova va ser molt dolç.
Estic molt content del que ha passat durant el partit, com hem jugat, com hem proposat. Jo crec que la primera part no hem estat tot lo fluids com la segona, i els he dit, no?, que, bueno, que és un equip molt intens, que pots jugar bé, però si no tens ocasió no seràs per res. La segona part ha sigut molt diferent, hem tingut ocasions, l'hem finalitzat i això ha sigut la diferència, però el Llagostera farà un bon any perquè té un equip molt intens, amb molt bons jugadors que tenen molta gana i serà un bon rival, sí.
L'amistosa Llagostera també ens ha deixat lectures positives i negatives pel que fa al capítol de lesionats i tocats. Possiblement el més preocupant és el cas d'Antonio Romero.
Les primeres exploracions fan ser una mica més optimistes, però l'ensurt d'ahir va ser gran quan va haver de marxar al minut 40 per culpa d'un mal gest al genoll esquerre. De moment la zona encara està inflamada i fins demà no se sotmetrà finalment a proves mèdiques. Per precaució, qui tampoc va jugar va ser Aleix Coca amb una sobrecàrrega, i a l'altre extrem, qui ja ha passat pàgina precisament a unes molèsties musculars, és Néstor Querol.
Vaig començar la primera setmana en moltes ganes, vaig tindre una sobrecàrrega i no anava més i vaig tindre que parar dues setmanes, i ara sí que és cert que me note encara que encara no estic al 100%, però bueno, ara crec que n'hi ha diversos partits per agarrar la confiança, el ritme, i a poc a poc jo crec que arribaré bé a l'inici de Lliga.
Més enllà d'aquesta lectura individual, Néstor Querol també ha parlat del partit d'ahir. Per l'extrem esquerrà, l'equip va transmetre una bona imatge i sobretot va saber-se adaptar a un terreny de joc com aquell.
Els partits de pretemporada per anar agarrant ritme, està clar que és millor guanyar el partit que empatar o perdre, però bueno, jo crec que les sensacions han sigut molt bones. Crec que des del primer moment hem volgut jugar des darrere, a pesar de que la primera part ha sigut un resultat en contra, però crec que les sensacions des del principi del partit han sigut bones i hem competit en un camp així.
Després de la cita d'ahir a Terres Empordaneses, avui ha tocat doble sessió a Sant Oleguer i el pròxim compromís de pretemporada serà dissabte a les 8 a les Grases, segona ronda de Copa Catalunya contra el Sant Feliuenc.
El Campionat d'Espanya d'estiu de natació, disputat fins ahir a Terrassa, ha servit per veure com s'escurça la distància entre l'equip femení i el masculí del Natació Sabadell. Els nedadors del club van complir amb bona part dels objectius que s'havien marcat en aquest estatal.
Les noies, per exemple, no van poder repetir la segona plaça per clubs de l'any passat, però sí van trepitjar el podi, ja que van ser terceres per darrere del Sant Andreu i el Real Canoe. Els nois van fregar aquest tercer lloc, però es van haver de conformar al final amb la quarta plaça per darrere del Gredos. Tot i això, el director tècnic de la secció, Alex López, ha destacat el salt que han fet amb aquest equip masculí.
El número de nadadores que tenemos sigue siendo prácticamente el mismo, pero bueno, pues la progresión en ellos es alta. Hemos tenido la incorporación este año de Joan Casanova, que es nadador del club de toda la vida, pero que el año pasado estaba en Estados Unidos y ha decidido trasladarse otra vez aquí para entrenar con el equipo, y bueno, pues contamos con él desde mitad de temporada y eso se nota. Y también pues la incorporación de Alex Castajón y de Sergio De Celis, pues que dan mucho valor al equipo masculino, y así se nota en la clasificación.
A l'últim dia de competició, ahir Judit Ignacio va guanyar l'hora al 100 papallona, Cata Corró als 200 estils, i el relleu 4% estils femení va ser segon, completant així la quinzena de podis en total del Sabadell. El que ha posat de relleu López, però, són les marques més que no pas les medalles.
por la dificultad del mismo, ya no solo para nosotros, sino para el resto de nadadores, por las fechas en las que es, y bueno, es una temporada que es una temporada muy larga. Valoro mucho el trabajo de todo el equipo, del grueso del equipo, porque, bueno, contabilizábamos los técnicos y yo ayer por la noche, después del campeonato, en una reunión técnica, y bueno, ha sido un gran porcentaje de mejores marcas personales de muchos de los nadadores junior y absolutos. No los de primer nivel, pero sí que vemos que esa mejora y esa progresión de ese grueso de nadadores es muy, muy notable y muy importante para nosotros.
Amb aquest estatal en piscina de 50 metres, nadat a Terrassa es posa el punt i final aquesta temporada. A finals de mes, els nadadors tornaran a Can Llong per iniciar la pretemporada d'un any olímpic, com serà aquest 2020.
L'OAR Gràcia ha fet una aposta per millorar la seva plantilla de primera nacional aquest estiu. L'equip verd i blanc manté el seu bloc principal, però ha buscat fer un pas endavant amb l'arribada de jugadors que portaran un plus d'experiència.
Cinc són les cares noves pels graciencs, un d'ells l'argentí Antonio Vázquez Tonchi, que ja va jugar a la Copa Catalana i arriba procedent de l'Argentinos Juniors del seu país. Els altres quatre procedeixen del Barcelona: Ramon Suárez, Nil Montserrat, Aleix Mas i el retorn a casa de Quim Baillo. L'entrenador Gerard Gómez ha destacat precisament la tornada del sabadellenc.
Lideratge és el que havia estat capità abans de marxar, és jugador que té moltíssima gana de moltes coses, és un jugador de la casa. Al final, el Quim és un jugador que ens dona moltes coses. I una d'elles és aquesta, és una mica recuperar també el paper que ell tenia i que no ha deixat de tenir aquest any. Amb el Bernat i el Pol aquest any, la veritat és que han anat molt bé com a capitans, i amb aquest petit gran reforç del Quim, jo crec que acabarem de completar tots.
Per l'entrenador de l'OAR, a més, la pròxima temporada serà tot un repte a nivell individual, ja que per primer cop podrà afrontar-la des del principi.
El Cesc i jo, la veritat és que ens havíem vist molt ben recolzats i les coses havien sortit molt bé. Aquest any, doncs el Cesc i jo tornem a agafar una mica la direcció de l'equip amb moltes ganes i molta il·lusió, perquè podrem fer nostre aquest projecte des del dia 1, no a mitja temporada, que és el que ens vam trobar l'any passat, sinó que ara ja no hi haurà excuses.
El dilluns dia 19 d'agost arrencarà la pretemporada pel Gràcia. Com és habitual, inclourà també la tradicional estada d'un cap de setmana a Andorra abans no arrenqui la primera nacional.
En àmbit més general, l'Espanyol visita Luzern suís a les 9 de la nit a l'anada de la segona eliminatòria dels Pericos enguany a l'Europa League.
El duel coincideix amb el desè aniversari de la mort del capità de Dani Jarque, a qui ha volgut recordar l'actual entrenador David Gallego.
El nostre capità, que ha sido un ejemplo, fue un ejemplo, que es el eterno capitán, y que evidentemente es un día para recordarlo, pero sabemos que la familia españolista lo recordamos todos los días, no hay que tener días especiales para recordarlo. Es una persona que está siempre en la mente de todos los españolistas, está todos los días presente, y esperamos hacer un gran partido y poderle brindar la victoria tanto a él, que estará arriba apoyándonos, como a su familia.
El partit d'avui pot servir per veure els primers minuts oficials d'un dels reforços més destacats dels blanquiblaus enguany, com és l'argentí Matías Vargas.
Thomas Hertel no jugarà al Mundial de la Xina.
El baser francès pateix una lesió al genoll, abandonant la seva selecció després de lesionar-se precisament en França, i s'ha posat en mans dels doctors del Futbol Club Barcelona per operar-se i iniciar així la recuperació.
Enric Mas signa pel Movistar fins al 2022.
El mallorquí deixa el Quick Step i aterra el conjunt espanyol per ocupar la vacant que deixarà a final de temporada Mikel Landa.
I Rafa Nadal passa ronda al Màster Mills de Montreal.
El manacorí s'ha desfet del britànic Daniel Evans en 2-7, 7-6 i 6-4 en un partit que ha hagut de jugar-se en diferents tongades per culpa de la pluja. El pròxim rival del Balear serà Guido Pella. Per contra, a Toronto, Carles Suárez ha hagut de retirar-se per lesió.
Un minut per 8:15. Moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest dijous 8 d'agost, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà a partir de les 10 del matí amb el Connectats i a les 11 amb els butlletins, horaris i més notícies. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.